a la setmana, amb Francesc Morgades.
Que és la veu que ara sentiu, però evidentment no està sol. Té un equip fantàstic, encapçalat pel Toni Olivella, que és el que porta tota la qüestió de l'emissió, de gravació, enregistrament, vaja, i totes aquestes coses, i ajudat pel Marc Pujol, que quan fa falta, quan hi ha una necessitat, doncs patapam, aquí estem. Després, quan acabo d'explicar tot això que us explico, aquestes vides o aquestes efemèrides que fem, el Goriet i Martínez agafa les meves explicacions, les penja a la pàgina web per facilitar-vos que o escolteu el programa o, si voleu, en qualsevol moment, es poseu a la pàgina web, busqueu el dia, busqueu l'efemèride, diguem-ho així, i cliqueu i allà sentireu les meves explicacions. Però ja sabeu, sempre dic el mateix, que la ràdio també és música, i per tant volem començar avui amb una cançó, i com que estem a la tardor i ja enyorem el bon temps, hi ha una cançó dels folklòric o folks, els cantants folks americans Peter, Paul and Mary, que porta per títol Autumn to May, és a dir, la tardor del mes de maig. Amb ella començarem aquest programa.
Brown. I taught him for to whistle, to sing and dance and run. His legs, they were 14 yards long, his ears so very wide. Around the world in half a day, upon him I could ride. Sing, carry your day, sing, autumn to May. Top hat on his head, he'd speak of far-off places, of things to see and do, and all the kings and queens he'd met while sailing in a shoe. Sing, tarry your day, sing, autumn to May.
Oh, once I raised upon a feather, I'd keep them in a music box from wind or rainy weather. And every day the sun would shine, they'd fly all through the town to bring me back some golden rings, candy by the pound.
Sing, carry your day, sing to May. Oh, once I had a downy swan, she was so very frail. She sat upon an oyster shell and hatched me out a snail. The snail had changed into a bird, the bird to butterfly.
And he who tells a bigger tale would have to tell a lie.
Sing, carry your day, sing, autumn to May.
14 d'octubre del 1890, el dia que neix a la vila de Denison, a l'estat de Texas dels Estats Units, Dwight David Eisenhower, que a part de ser el que un dels artífexs de la derrota alemanya a la Segona Guerra Mundial, va ser president i, com veurem al final, doncs el primer que no va poder presentar-se a un tercer mandat perquè la Constitució ho prohibeix. Bé, en qualsevol cas, Dwight Eisenhower era fill d'una modesta família rural de l'estat de Kansas, que va rebre una educació religiosa i molt disciplinada, i que el 1911, és a dir, quan tenia 21 anys, va entrar a l'Acadèmia Militar de West Point, on, com a becari, gràcies a les bones qualificacions que anava traient, on es va graduar, com deia, el 1915, sent destinat a funcions administratives que li van permetre estalviar-se, diguem-ho així, tota la Primera Guerra Mundial. Entre guerra, però, quan es va acabar aquesta Primera Guerra Mundial, va incorporar-se a l'activitat com a assistent del general Douglas MacArthur a les Illes Filipines. Quan esclata la Segona Guerra Mundial, a l'any 1939, és evident que es necessita un exèrcit molt més fort, un exèrcit molt més potent, que ha de créixer, l'exèrcit nord-americà, i ell obtindrà el seu primer comandament de tropes i començarà, doncs, a destacar, a demostrar qualitats que fins aquell moment no havia pogut demostrar, diguem-ho així, i va anar pujant cap a general. Sota la tutela i la protecció del cap de l'Estat Major, George Marshall, va ser nombrat comandant en cap del desembarcament de l'operació Torch, que es va fer el 1942 i que va consistir en que britànics i nord-americans en societat van envair la zona de Nord-Àfrica. La cosa no va anar massa bé, però bueno, tot i els errors i problemes que hi van haver, finalment el Magreb va quedar en mans aliades i Eisenhower al comandament amb tot el prestigi que això li suposava. Vist això, el que va decidir l'estat superior de l'exèrcit va ser encarregar-li el primer assalt aliat al continent europeu, és a dir, la invasió de Sicília. I com que aquesta va funcionar, doncs llavors li van encarregar la campanya d'Itàlia, és a dir, la pujada per la bota italiana. Però no hi ha dubte de que l'acció militar més important de la seva carrera fou l'organització i direcció de la que es va anomenar Operació Overlord a l'any 1944 o coneguda popularment com el desembarcament de Normandia. És a dir, va obrir un front a la part occidental i contra l'Alemanya nazi. L'èxit que va tenir va contribuir, doncs, a que la guerra es anés liquidant més ràpid i, a més, li va donar prestigi. La superioritat numèrica li va permetre dirigir, i d'armes, li va permetre dirigir l'ofensiva final contra el Tercer Reich, anant avançant per França i Alemanya fins a arribar al riu Elba, on es va trobar amb les tropes aliades soviètiques que feien el mateix que estaven fent ells, però per la banda de l'est. Va ser ell qui va rebre la rendició incondicional de l'exèrcit alemany i durant un temps va ser el cap de les forces d'ocupació d'aquesta Alemanya abans de succeir a Marshall com a cap de l'Estat Major i Eisenhower ser l'organitzador de la desmobilització de l'exèrcit. De la mateixa manera que havia crescut, doncs va ser important poder-lo reduir després de la Segona Guerra Mundial. Va sortir un temps de les coses militars, sent president de la Universitat de Columbia, però ràpidament l'exèrcit el va tornar a recuperar com a comandant suprem de les forces de l'OTAN. La popularitat que havia guanyat l'Eisenhower va fer que fos cridat a la política, és a dir, els partits el cridaven, sobretot el republicà, perquè ell era més aviat republicà. D'entrada va dir que no en volia saber res, dient que els militars no podien ser polítics o que els polítics havien de ser neutrals, però quan va veure que el demòcrata Harry Truman, doncs arrasava les eleccions de 1948, va entendre que el seu deure era posar-se al servei del seu partit i, per tant, va acceptar la candidatura republicana de les properes eleccions per frenar, doncs, l'impuls de l'estat del benestar que volien fer els demòcrates i després també la tendència aïllacionista del Partit Republicà o d'una part del Partit Republicà en política exterior. El 1952, doncs, amb Nixon com a vicepresident, Ike Eisenhower va guanyar les eleccions i va repetir el 1956 dos mandats que va mostrar una tendència lleugerament conservadora. Va frenar el sector públic, però sense tocar l'estat del benestar que havia implantat Roosevelt. I combinant, doncs, un pressupost més o menys auster amb la realització de grans obres públiques i fins i tot implicant-se en una cosa que els republicans fins aquell moment no havien fet, que és en la lluita antiracista, fent que les tropes intervinguessin a Arkansas amb motiu de la segregació escolar. En el món internacional, doncs, va compensar la baixada de pressupost militar militar amb l'establiment d'un sistema d'armes nuclears i tot això, i a més es va aliar amb els anticomunistes, per exemple, en el cas d'Espanya, fent tractats l'any 1953 i el 1959. Va guanyar també la Guerra de Corea l'any 1953 i va negociar amb la Rússia de Khrushchev, però quan es va voler presentar a la tercera reelecció li van dir no, l'esmena 22 de la Constitució ho prohibeix. I per tant, el 1960 es va tinguer de presentar no ell, sinó el seu vicepresident Richard Nixon, que seria derrotat per John Kennedy, fent que Eisenhower es retirés a Pennsilvània, on el 1969 moriria, en concret el 28 de març de 1969. I com que Ike Eisenhower va ser l'home del desembarcament de Normandia i el cinema li va dedicar una pel·lícula sencera, aquella del dia més llarg, amb una banda sonora que es va fer molt popular, doncs aquí ens sembla que hauríem de posar aquesta banda sonora. I com que vam tenir la sort, a més de que el José Guardiola, el Pepe Ucha, en fes una versió en castellà i la cantés i l'enregistrés, doncs mira, aquí tenim nosaltres el dia més largo, José Guardiola. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la.
Ya se van a las montañas unos hombres a luchar. Ya se van, mas ellos saben que quizás no volverán. Unos van con la esperanza de saber cuál es su fin. Otros van con muchas ganas de luchar hasta morir. El día es más largo hoy para aquel que va a luchar, y hasta el sol parecerá que jamás se va a ocultar. Ya se va en sus miradas, yo noté un gran dolor. El amor que se dejaban, que quizás ya nunca más verán.
Ya se van a la montaña unos hombres a luchar. Ya se van, mas ellos saben que quizás no volverán.
El día es más largo hoy para aquel que va a luchar, y hasta el sol parecerá que jamás se va. Y en sus miradas yo noté un gran dolor. El amor que se dejaba, que quizás ya nunca más verán, que quizás ya nunca más verán.
Que quizás ya no verán, que quizás ya no verán.
15 d'octubre de 1844, el dia que la localitat prussiana de Rockenbeil-Lutzen neix el filòsof i gran filòsof alemany Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche era fill d'un pastor protestant, va rebre, per tant, una formació humanística consistent a l'escola de Pforta, a Turíngia, i de molt petit ja es va afeccionar a la música. Però això tenia una contrapartida, i és que el noi tenia problemes de salut. Tenia atacs de mal de cap i coses de totes aquestes. Bé, en qualsevol cas, de jove tot se suporta. A 1864 va emprendre estudis de filologia clàssica a la Universitat de Bonn. L'any següent va passar a la Universitat de Leipzig, on va descobrir la filosofia de Schopenhauer, que el va, diguem-ne, decantar, el va seduir, i al mateix temps va descobrir també, perquè es va fer amic d'ell, el 1868, la música de Wagner. Amb tot això, ell, durant aquest temps, va entrar en la que els seus estudiosos anomenen el període romàntic, Un període en el qual l'any 1869 va ser nomenat catedràtic extraordinari de filologia clàssica a la Universitat de Basilea, el més jove que mai havia ocupat aquest càrrec, i va començar a reafirmar-se en el seu pensament que defensava el moviment els moviments presocràtics, especialment la filosofia d'Heràclit. Va publicar el 1872 un llibre, El naixement de la tragèdia, que va dedicar al seu amic Richard Wagner i on defensava que la manera millor d'estudiar la realitat era a través de l'arc, de l'art, invocant els grecs, invocant el déu de la nit, Dionís, i començant a criticar la filosofia tradicional de Sòcrates i Eurípides i tota aquesta gent que van, diguem-ne, frenar tot aquest moviment. Ell defensava el que va començar a anomenar a l'home teòric per damunt de l'home tràgic que havia imposat tota aquesta filosofia grega, no? Però el 1878, amb motiu de trencar la seva amistat amb Wagner, es van enfadar i fugir de l'ensenyament perquè aquells maldecaps que tenia quan era petit se li sovintejaven, va canviar de filosofia, va entrar en el que els seus estudiosos anomenen el període positivista. Amb 35 anys deixa l'ensenyament, com dèiem, i es dedica a anar a vagar, diguem-ne, pel Mediterrani, pels Alps suïssos, quasi sempre en solitari, i per fer front a les recaigudes de la seva malaltia. Abandona la filosofia de Schopenhauer i es torna un fervent defensor de Voltaire i de la il·lustració francesa. El positivisme condemna la metafísica, condemna tot això i parla de l'home lliure. O sigui, tot això de la filosofia està molt bé, però el primer és que l'home sigui lliure. De fet, escriu un llibre, Humà, massa humà, que dedica justament a Voltaire, on denuncia la cultura occidental i diu que hem de superar-la i tot això. Al final d'aquest període, el 1882, coneixerà una pensadora russa, el noi va fent, la Lu Andrea Salomé, de qui s'enamorarà de forma sobtada, irresistible, i que li inspirarà un nou desig de viure, per tant, com reprendrà tota la seva activitat filosòfica, i junt amb un altre amic seu, un altre filòsof, en Paul Ree, doncs, perquè ell ja s'havia fet amic d'aquest filòsof a la primera etapa, i el teòleg Overbeck i alguns altres, doncs, junt amb ell, intentaran, tots dos, i la Lu Andreas, ell proposarà una trilogia d'esperits lliures, és a dir, el que ara podríem dir un matrimoni obert, que, naturalment, la jove diu que no. Però en Nietzsche ja ha agafat la seva empenta i, per tant, fa un tercer salt en el seu procés de formació i entra en el període que s'anomena el període fonamental, el més important. El 1883 composarà o escriurà la seva obra més famosa, Així parlà Zaratustra, que subtitula Un llibre per tots i ningú, i en el qual el seu pensament arriba al punt més alt defensant el que ell anomena el superhome. Les seves obres canvien de signe. Fins aquell moment era una crítica raonable, ara ja quasi ben bé és un atac a la cultura occidental, a la religió, a la filosofia, a la moral tradicional, a tot el que suposa un fre de les llibertats d'aquest superhome que ell acaba defensant. Però ho fa amb una expressió, a més dura. Fixeu-vos, escriu un llibre, per exemple, que diu «Més enllà del bé i del mal, preludi d'una filosofia del futur, mare de Déu, el crepuscle dels ídols, o com es filosofa amb un martell». I després unes altres que no el trobaran editor, però que es publicaran pòstumament, quan ell hagi mort, l'Anticrist, maledicció contra el cristianisme, Déu-n'hi-do. Exe homo, com s'arriba a ser el que l'home és, no? La cosa està forta. Però, a més, el 1889, en Nietzsche patirà una gran depressió que li provocarà doncs, una mena d'enfosquiment mental que farà que hagi de ser ingressat en una clínica psiquiàtrica i se li presenta comença una paràlisi progressiva, paral·lela, va perdent, doncs, es va tornant boig, vaja, en definitiva, i queda sota la tutela de la seva mare i la seva germana fins a la mort. Un cop mort, les obres completes seran editades, mora l'any 1900, el 25 d'agost, les obres seran editades el 1901, i entre 1901 i 1913, però, com que se n'encarrega la seva germana, falsifica alguns passatges i obligarà el 1954 a revisar tota aquesta obra d'aquest gran filòsof alemany que fou Friedrich Wilhelm Nietzsche. I com que hem parlat de filosofia, buscàvem una cançó que parlés de filosofia i n'hem trobat una que és ideal, perquè és del George Moustaki, és animadeta i no és allò de dir l'existència i no sé quant. Ell reclama una vida més plàcida al voltant, això sí, de la filosofia. Aquí queda, doncs, George Moustaki, La filosofia.
C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui se couchent à l'aurore et se lèvent très tard, ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant, saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien que pour travailler, ils n'ont plus guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Et je me reconnais en eux assez souvent, comme je gaspille ma vie à tous les vents. Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre, et comme soyez fous et comme soyez ivres, car leur seule folie c'est vouloir être libre. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils vieilliront aussi qu'ils restent ce qu'ils sont, des viveurs d'utopie aux étranges façons, des amants, des poètes, des faiseurs de chansons. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer.
El 16 d'octubre de 1959, el dia que a la localitat de Washington, als Estats Units, mora el militar, estadista i polític George Catlett Marshall, conegut sobretot per haver sigut l'impulsor del Pla Marshall, que ja sabeu que va ser una ajuda als països europeus, a una colla de països europeus, després de la Segona Guerra Mundial. En George Marshall era un noi de classe alta, de classe bona, va ser educat a l'Institut Militar de Virgínia i allà el seu accent del nord, Virgínia està al sud i al nord, el seu accent del nord el va fer víctima d'allò que en diem novetades, no?, els alumnes, però al mateix temps li va servir per ratificar el seu prestigi, perquè els alumnes veterans feien allò de les bromes aquelles, les novetades, i amb ell n'hi van fer una de molt especial, van posar una baioneta a terra en posició vertical i el van obligar a estar allò fent sentadetes al damunt del ganivet, al damunt de la baioneta. Quan portava 20 minuts, el George es va desmaiar, va caure naturalment sobre la baioneta, i una de les seves natges va resultar, doncs, seriosament tallada quan a les autoritats de l'escola militar aquesta, a l'Institut Militar, van saber-ho, doncs van voler investigar, li van preguntar qui li havia fet la broma i tal, i ell, amb un acte de valentia, es va negar a revelar el nom dels autors, cosa que va fer que agafés molt de prestigi en l'entorn de les seves classes, per dir-ho així, o dels seus companys, i que, doncs, arribés al grau de capità, que era el grau màxim que es podia assolir dintre d'aquell institut. Amb tot això, però, els que manaven, doncs, van dir, sí, doncs ara només et donarem el diploma, és a dir, que no podia, teòricament, entrar a la milícia, que és el destí que tenien els que sortien d'aquell institut. Quan ell ho va reclamar i li van negar, va dir, bueno, doncs jo me'n vaig a Washington, demanaré anar a veure el president i li explicarem al president i veureu el que passa i tal, i al final van arribar a un acord, el van deixar graduar i que passés a l'Acadèmia Militar de Danville, a Virgínia. Per tant, el 4 de gener de 1902 va entrar a l'exèrcit com a subtinent 9 dies abans de casar-se amb Elizabeth Carter i uns quants mesos abans de ser destinat a Filipines, on va estar fins a l'any 1903, és a dir, durant un any. Tornat de Filipines, el van destinar a Fuerte Reno, a Oklahoma, i el 1908 es va graduar com a primer alumne de la promoció a l'Escola Superior de Personal de l'Exèrcit, de Kansas, i com a primer tinent. A la Primera Guerra Mundial ja estava a l'Estat Major i el van fer planificador. Vale. El 1916 va ser ajudant del comandant Franklin Bell al Departament de l'Oest i va ser enviat a França per poder planificar les operacions durant la Primera Guerra Mundial de la Primera Divisió d'Infanteria. El 1918, de fet, va entrar al quarter general de l'exèrcit, on va coordinar l'ofensiva d'Argon, una de les més transcendentals, per poder derrotar l'exèrcit alemany al front oriental. Tot això li va donar prestigi. Acabada la guerra, va ser ajudant del cap de personal John Pershing, va reordenar l'entrenament militar, perquè hi havia tècniques noves i ensenyaments nous militars que calia incorporar a la formació, i amb tot això, doncs, va anar fent totes aquestes reformes i va arribar a coronel a l'any 1934 i 2 anys més tard a general. El 1939 el president Roosevelt el va anomenar cap de l'Estat Major, la màxima dignitat que es podia tenir dintre de l'exèrcit. Arriba la Segona Guerra Mundial, Marshall, com a planificador que era, doncs torna a actuar, reordena l'exèrcit de terra i de l'aire amb una visió més moderna, triarà el general Eisenhower com a comandant suprem d'Europa i junt amb ell dissenyaran l'operació Overlord d'invasió de Normandia, el desembarcament de Normandia. Quan els aliats guanyen la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, Marshall es retira de l'exèrcit després de fracassar l'any 1945 en una missió que l'havien enviat a Xina per negociar entre un govern de coalició entre els nacionalistes de Chiang Kai-shek i els comunistes de Mao Zedong, cosa, evidentment, de la qual no se'n va sortir. A les seves discrepàncies amb els que manen, amb els polítics que manen, serà nomenat secretari d'Estat i prepararà un pla de recuperació econòmica d'Europa, el conegut com a Pla Marshall, que, com dèiem al començament, ajudarà econòmicament a 16 països europeus aliats, entre ells Espanya, a sortir de l'atzucac del final de la guerra. La revista Time ho agrairà, nomenant-lo a l'home de l'any de 1948. Però el noi no és còmode. S'oposa al reconeixement d'Israel que vol fer el president Truman i fa que el president, doncs, el cessi a l'any 1949 i el passi a la Secretaria de Defensa, a la qual ell renunciarà després de diverses disputes pel senador McCarthy, amb el senador McCarthy. Com que ha fet el Pla Marshall i ha fet totes aquestes coses, l'Acadèmia Sueca del 1953 li concedirà el Premi Nobel Mundial de la Pau per la seva ajuda a la reconstrucció europea després de la Segona Guerra Mundial, coneguda com el Pla Marshall. El general i militar, com dèiem, George Marshall, morirà el 16 d'octubre de 1959 a la ciutat de Washington. I com que el Pla Marshall va mereixer fins i tot una pel·lícula del García Berlanga, doncs ens ha semblat interessant complementar aquesta informació amb la cançó que Lolita Sevilla interpreta en aquesta pel·lícula, Bienvenido, Mr. Marshall, i que porta per títol Americanos.
Los yanquis han venido, les trajeron con mis regalos. Y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano. Con aeroplano de zorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservados en frigid aire. ¡Ay, ay, ay!
¡Americano! Vienen a España vaporizados. ¡Viva el tronío! Ese gran pueblo con poderío, ole Virginia y Michigan, y viva Texas que no está mal,
no está mal.
Corre cinismo, americanos con alegría, ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía.
El plan Marshall no llega del extranjero para nuestro amigo. Y con tantos parnes se marchó en pelo Villa del Río. Tras la divisa pa' quien podéis, mejor corría. Y medias y camisas pa' las mocitas más presumidas. ¡Ay, ay,
americano! Viene la España guapo y sano. ¡Viva el tronío! Ese gran pueblo con poderío, ole Virginia y Michigan, y viva Terza que no está mal,
no está mal.
Os recibimos, americanos con alegría, ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. Americanos, vienen a España guapos y sanos, viva el tronío de ese gran pueblo con poderío. Ole Virginia y Michigan, y viva Terza que no está mal,
no está mal.
Os recibimos, americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra, ole mi tía.
17 d'octubre de 1871, el dia que neix a la localitat espanyola de Terol el, diguem-ne, cineasta, pioner del cinema mut i tècnic amb trucatges, Segundo Víctor Aurelio Chomón i Ruiz, més conegut en aquests ambients com Segundo de Chomón. Segundo de Chomón era fill d'un metge militar, Isaac Chomón, i de Luisa Ruiz, i va cursar estudis d'enginyeria que sembla, tot sembla indicar, que no va concloure. De 1895 a 1897 va aconseguir viatjar a París i allà, i està a fer una estada a París, i allà va conèixer el cinematògraf dels germans Lumière i també va conèixer a Julien Mathieu, una noia de la qual es va enamorar i amb qui es va casar. Però resulta que, clar, havia de fer el servei militar, en aquells moments a Espanya doncs, estava embolicat amb tot el tema de Cuba, i de fet el van agafar l'any 1897 i el van enviar cap a Cuba durant un any ben llarg, mentre la seva dona es quedava a París. Va fer allà el servei militar i va tornar a París. Quan va tornar a París, la seva dona estava treballant als tallers de Georges Méliès, un dels pioners del cinema, els tallers de pintura manual de fotogrames. Ell s'hi va implicar, va estudiar-ho, va fer unes plantilles de cel·luloide que al final facilitaven tot aquest procés i que al final doncs, li va copiar la casa Paté i que va patentar, valgui la redundància, com a Paté Color. El noi, però, decideix tornar a Espanya, en concret a Barcelona, serà l'any 1902 quan tornarà a Barcelona, inaugurant ell també, amb la seva dona, naturalment, un taller de pintat de pel·lícules, inventarà una pròpia càmera de cinema i començarà a filmar. I la primera pel·lícula que filmarà serà Xoc de trens, on ho farà amb maquetes, és a dir, ell s'especialitzarà en rodatge de maquetes que semblin allò que reprodueixin la realitat. Al mateix temps, l'any 1903, començarà a fer pel·lícules de dibuixos, ara en diríem de dibuixos, dels contes que publica l'editorial Calleja, amb tota la tecnologia que necessita incorporar, i amb títols com Petit Polset o Gulliver, el país dels gegants. Però no es conforma amb això i farà cinema com Déu mana, diguem-ne, pel·lícules amb actors de carn i ossos. El 1904, per exemple, farà L'heredero de la Casa Pruna, una pel·lícula còmica d'un solter que l'empaiten totes les dones perquè es volen casar amb ell, però en Segundo de Chomón és bàsicament un tècnic, i per tant el que fa és perfeccionar la tecnologia de la filmació. La tècnica del pas de la manivela, per exemple, que permet filmar fotograma a fotograma, fent pel·lícules com L'eclipse de sol, amb col·laboració amb alguns productors espanyols, i que es dedicaven a filmar temes populars o temes històrics. El 1906, la Casa Paté Frères de París el crida, li diu, escolta, per què no vens aquí? Perquè ens hem assabentat de que fas coses tecnològicament importants, interessants i tot això. I ell va dir, bueno, doncs vinga, ho accepta. Però li encarreguen que rodi el casament d'Alfons XIII, per tant ha de tornar durant una setmana aquí a Madrid a filmar el casament d'Alfons XIII, però se'n va cap a... Bàsicament treballarà a París a partir d'aquell moment, on, en tant que operador de càmera i director de trucatges, competirà amb l'empresa de Méliès. En aquell moment el cinema està entre els Paté i els Méliès, a França. Farà pel·lícules com La gallina dels ous d'or, El fill del diable, El pescador de perles, on incorporarà invents tan populars en aquest moment com allò el traveling, que és allò d'anar filmant però mentre es desplaces la càmera sobre d'unes rodes i per tant dona més sensació de moviment, i desenvoluparà tècniques d'animació amb objectes de fang o amb dibuixos, fent una pel·lícula, L'hotel elèctric, de l'any 1908, on tots els objectes d'un hotel tenen vida. Finalment es cansa, però, d'aquesta pressió dels germans Paté i torna a Barcelona fent societat amb un empresari d'aquí, en Joan Fuster, amb qui rodarà 37 pel·lícules de tota mena, pel·lícules còmiques com La venganza del carbonero, històriques com Les justícies del rei Don Pere, melodramàtiques com La filla del guardacostes, o fins i tot pel·lícules fantàstiques com La gratitud de les flors. S'establirà després per compte pròpia, perquè amb Fuster no s'avenen i trenquen relacions, però com que el Fuster és el propietari de l'estudi, del lloc on hi ha totes les instal·lacions, doncs el Chomón es queda al carrer sense res. Però per sort d'això, com que és el concessionari de la Casa Paté li paga un estudi, li construeix un estudi a mida, que ell batejarà com a Ibèric, i allà farà fins a un total de 11 pel·lícules amb trames més elaborades com El talismà del vagabund i etcètera, no? El 1912, però, li arribarà una altra oferta. L'empresa torinesa Itala Films, del magnat Giovanni Pastrone, el vol contractar, com a operador d'efectes especials. I, de fet, treballarà en una superproducció, Caviria, on farà una seqüència d'erupció de l'Etna, que ha fet amb maquetes i tot això, que és molt realista i que serà aplaudida i encara avui en dia s'estudia, no? Al mateix temps va perfeccionant tot allò que dèiem del traveling. La Primera Guerra Mundial afectarà la indústria cinematogràfica. Chomón seguirà treballant amb Pastrone en pel·lícules com Tigre Real, El Fuego, etc., però fins a 1919, però cada vegada menys empenta. El 1923, finalment, acabada la Primera Guerra Mundial, tornarà a París per treballar amb un sistema de cinema en color i intervindrà en el rodatge de la superproducció Napoleón d'Abel Gance. De fet, ell va buscant per tot arreu les coses del color i tot això, i amb una investigació que va fer a Marroc l'any 1929 agafa una enfermedad greu de la que morirà poc després, el dia 2 de maig d'aquest 1929. I com que Segundo de Chomón és parlar de cinema I en el món de la música i el cinema conjunt, parlar de la pel·lícula Cinema Paradiso és també obligat. Doncs completaré aquesta, o completarem aquesta referència sobre Segundo de Chomón amb la versió que la cantant de Fados, Dulce Pontes, fa del tema d'amor del Cinema Paradiso. Aquí teniu Dulce Pontes, tema d'amor. D'octubre de 1955, el dia que a Madrid mora el filòsof i director de mitjans de comunicació José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset, que era fill d'una família de Madrid, una família madrilenya de l'alta burgesia de la capital, que als 6 anys es va traslladar a Còrdoba, tota la família, menys el pare, per la salut de la seva mare, que estava una mica fotudeta, i d'allà van passar a Màlaga, on, després d'un any, van passar a Màlaga, on el José estudiaria entre 1891 i 1897, primer a l'Institut Gaona i després al Col·legi Sant Estanislau de Cosca de la Companyia de Jesús de Màlaga. El seu pare estava a Madrid, com dic, era director de diari, era director de l'Imparcial, que havia fundat justament el seu avi matern, Eduardo Gasset. L'etapa universitària de José Ortega y Gasset l'incorpora als estudis, comença a la Universitat de Deusto de Bilbao, fins al 1001 any, i després passa a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Central de Madrid, on acaba els estudis i el 1904 es doctora en filosofia per una obra titulada Els terrors de l'any 1000, crítica d'una llegenda. Ampliarà estudis després, durant un parell de 3 anys, sobretot a Alemanya i sobretot a la ciutat de Marburgo, on descobrirà la recuperació de Kant, el que s'anomena el neocantisme, el filòsof Immanuel Kant. que és recuperat pels filòsofs d'aquell moment. Tornat a Espanya, és nomenat professor numerari de Psicologia, Lògica i Ètica de l'Escola Superior de Magisteri de Madrid el 1909, però ell vol una cosa més estable i el 1910 guanyarà les oposicions a la càtedra de Metafísica de la Universitat Central, una càtedra que havia quedat vacant després de la mort de Nicolás Salmerón. El José es casarà mentrestant amb Rosas Potorno i tindrà el 1911 el primer dels tres fills que tindran el matrimoni. El 1915 decideix abandonar o retirar-se una mica de l'ensenyament i dedicar-se al periodisme. Serà el primer director del setmanari Espanya, col·laborarà en el periòdic El Sol des de la seva fundació l'any 1917 i precisament en aquest diari, en El Sol, publicarà en fascicles dues de les seves obres més importants, l'Espanya invertebrada i la rebel·lió de les masses. És a dir, anava traient capítols cada setmana amb un antecedent dels dominicals. El 1923, animat per tot això, fundarà la revista d'Occidente, que dirigirà fins al 1936, quan esclati la guerra. Des de la seva càtedra impulsarà, ja dic, ho deixa una mica apartat, però impulsarà l'Escola de Madrid i la seva tertúlia del Café Helénard i, sobretot, anirà fent publicacions que els articles que aniran donant-li una... donant-lo a conèixer, per dir-ho així. Ell té unes idees més o menys republicanes. De fet, l'any 1931 s'apunta a una associació que es diu Agrupación al Servicio de la República, que el presentarà com a diputat per la província de Lleó quan es facin les Corts Constituents a l'any 1931 i que resultarà elegit. Es produirà el debat de la Constitució des del 27 d'agost fins al 9 de setembre, hi haurà tot el debat, i ell serà el portaveu d'aquest grup parlamentari, des del qual alertarà sobre el que ell anomena cartutxos detonantes. Diu que tot aquell procés està molt bé, però que té dos cartutxos detonantes. Era una mica un profeta. Diu que la forma de resoldre la qüestió regional, és a dir, el que ara en diríem les autonomies, serà una d'aquestes bombes detonants, i la qüestió religiosa que fa que la Constitució doncs obri el ventall a altres religions, doncs és el segon. Quan s'acabi tot el debat i la Constitució surti endavant, José Ortega y Gasset es retirarà a les seves feines de periodista, deixarà la política. Però quan comenci la Guerra Civil, ell està ingressat a la residència d'estudiants malalt, a l'Hospital de Residència d'Estudiants, i l'Associació d'Escriptors Antifeixistes li exigeixen que signi el manifest contra el cop de Franco, i ell diu que no, d'entrada s'hi nega, però després recapacita, els hi proposa uns canvis, modifica els textos i diu amb això podran entrar altra gent i tal, i acaba firmant-lo junt amb Gregorio Marañón, amb Ramon Pérez de Ayala i altres. Com que fa tot això, doncs el seu germà, que és un home amb afinitat per grups d'esquerra, li diu que vagi en compte, que potser no és gaire prudent que es quedi a Espanya, i tot i està malalt, el José Ortega y Gasset agafarà les cames, se'n anirà a París, després se'n anirà a Holanda, després passarà a Buenos Aires i finalment l'any 42 s'establirà a Lisboa. Acabada la guerra i vistos el seu canvi, el seu gir ideològic, ell tornarà cap a Espanya i, bueno, es quedarà aquí a Espanya vivint a Madrid, però sense poder recuperar la seva càtedra, encara que males llengües diu que li pagaven per sota mà, fundant l'Institut d'Humanitats, on donarà lliçons fins el 18 d'octubre de 1955, quan mori a la seva casa de Madrid. Segons alguns, reconciliat amb l'Església Catòlica, amb qui havia partit peres, cosa que la seva família nega i que considera un bulo propagandístic del franquisme i la premsa nacional catòlica. En qualsevol cas, José Ortega y Gasset, com diem, morirà el 18 d'octubre de 1955 a Madrid. I com que la filosofia és important, però les creences encara ho són més, ens sembla que podem acomiadar aquest programa d'avui amb una cançó del Frankie Lane que es titula I Believe, Jo Crec, que és el que indubtablement havia fet durant tota la seva vida, encara que amb algunes peculiaritats, José Ortega y Gasset. Per tant, el Toni Olivella, que és el que ha portat els comandaments, el Marc Pujol, que li ha fet alguna ajuda així instantània, i la Goretti Martínez, que ara es posarà a treballar, ens acomiadem de vosaltres fins la setmana vinent, en la qual us emplacem per una altra edició d'aquest 5 a la setmana. Frankie Lane, I Believe.
I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky,
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.